Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 6 minuts de la 1 del migdia. Déu meu, quin migdia, ara us expliquem. Juliana Canet, bon dia.
Bon dia, gràcies a Déu.
Estàs sencera i bé, tu?
Millor que la Marta, estic.
Molt bé. Marta, bon dia.
Ai, mare de Déu.
Mare de Déu, la història que acabem de viure ara mateix...
La Marta està molt despistada.
Fa una hora que estic en una pel·lícula que primera de terror i ara és una pel·lícula amb final feliç.
Ai, que bé, menys mal.
He perdut el mòbil.
Això és el pitjor que li pot passar a una persona al segle XXI, ho sap tothom.
Però saps què passa? Que si l'hagués perdut fa un any, no hauria suposat el drama que per mi suposava perdre l'ara. Perquè pensava, tota la meva experiència com a mare amb la Nina està dintre d'aquest telèfon i no tinc còpia de seguretat. Me n'he donat una cosa, de coses que he fet malament, de no tenir la contrasenya de l'iCloud, de no pagar per emmagatzemar fotos i històries. Bé, se m'ha caigut el món a sobre, t'ho juro.
I ara, clar, la pregunta és si avui ja faràs còpia de seguretat o ja ho faràs més endavant, un dia.
Jo crec que ho has de fer ja, Marta, és un
clar,
senyal.
Clar, però haig d'explicar què ha passat. He perdut el mòbil del camí d'agafar el taxi, o sigui, de sortir de casa a agafar el taxi. En aquest impàs, en aquests 5 segons, m'ha caigut el mòbil a terra.
Jo això estat, és.
He vist que jo, clar, som unes persones addictes al mòbil. Entre tant el taxi he vist que no el tenia. M'he dit, perdó, podem fer una volta, aviam si està per aquí. Res, no el trobàvem a dins del taxi tampoc. He mirat per totes les butxaques, per tota la bossa, res.
A tot això s'acostava l'hora de venir a fer el programa.
Ah, no, i estàvem camí cap a la ràdio. A tot això plou, també, que vull dir que...
No ajuda,
ajuda
no
molt als pantans, però a mi no personalment ajuda. En aquest moment no m'ha ajudat. Llavors, he arribat aquí, m'he trucat, donava senyal,
bueno, mira,
cosa que vol dir que no te l'han robat, i llavors... Veig que em truca... No, que es posa en contacte amb mi. David Dubai em diu... Algú ha rescatat el teu mòbil.
David Dubai, parella de la Marta, pels que estigueu despistats o sigueu nous.
Hi ha gent bona al món, amics i amigues. Una noia maquíssima, per tant, veïna, perquè a mi m'ha caigut al costat de casa, veïna, ha vist el mòbil a terra i s'ha posat en contacte amb el meu contacte d'emergència i ha dit que me'l guardava. Bueno. Es diu Chanela. Des d'aquí la Chanela, una abraçada tan forta és que et portaré un ram de roses.
Ets meravellosa, Chanela, com t'estimem.
A partir d'ara, 29 d'abril, Santa Chanela. Dia totalment a celebrar.
Hi ha gent bona al món, estic molt contenta.
I tant que sí. Ai, que bé. Quan has tocat fons, a vegades, eh? Llavors,
entre el miracle
el
i el desastre.
Dia del dia.
És on vivim, jo ara visc allà, eh?
Avui més que mai.
Parlant d'oca, es posa el concert. Aquest dissabte, Oques Grasses, el festival estrenes al Palau de Fires de Girona. Més de 7.000 persones, un espectacle descomunal. Ens van convidar amb la Juliana, i per això penso que us hem d'explicar una mica com va anar. Van ser 2 hores de concert, la Juliana se li va fer un puntet llarg a partir de 1:30.
A mi em va passar que ja pensava, a veure, mira que a mi m'agrada Oques Grasses, i a més cada cop que vaig a un concert penso, hòstia, crec que és el meu grup preferit.
Però me les sé totes.
Me les sé totes, m'encanten, les gaudeixo, però sí que va arribar un moment que pensava, a veure, ja han cantat tots els hits. Què més? I cada cop hi havia més. O sigui, sempre hi havia un altre hit, això és veritat.
Però repertori, què?
És que no s'ha de deixar cap cançó.
És a dir, van fer totes les 12 cançons del nou disc, però no les van fer seguides, i entremig tots els hits que tenen de discos anteriors. Clar, porten molts anys, tenen molta música i tots són hits. Tot
hit rere l'altre. El Josep Despistadet.
Hi ha algunes cançons noves que no les domina encara.
No,
dues, concretament.
Estava nerviós.
I llavors què dèieu? Ho parlava amb el públic i deia, perdoneu que no me les sé encara.
Jo estic en contra de parlar-ho amb el públic, perquè tothom sap en el món del teatre que s'improvises i que si la falles, dissimules i improvises. I ell aquí va decidir ser honest i per mi va ser un error. Però molt motomami, el concert. Saps això de gravar-se amb un iPhone i que mentre et graves es veien com els TikToks que estàs gravant a la pantalla?
Sí.
Doncs era molt així.
Bé, per mi raro que ho faci Oques, no, això?
Però tot el disc té molta influència motomami també. Vull dir que estem molt Rosalies allà, eh? És que ella ho influencia tot, fins i tot Oques.
Sí. I molt vermell també, fins i tot.
Molt vermell.
Molt vermell, molt influenciat.
Però llavors es va 2 anys tard, que motomami és el 2022.
Però sempre, aquí sempre.
Però és veritat que fan un salt endavant, és a dir, un concert d'una banda catalana, veure les condicions tècniques amb les que ells estan fent aquesta gira, no ho havíem vist mai. També és veritat que és el grup més car de la història de Catalunya, si tu l'has de contractar. Un VIP fluixet, eh? T'haig de dir.
El VIP.
a la zona...
Ets, però què és aquest comentari? Un és bit fluixet? Pots reflexionar sobre que...
no, la teva, el teu privilegi, clar.
No.
Un bit fluixet?
No dic de serveis que donaven, dic de personalitats que hi havia.
Qui hi havia?
Hi havia els Amics de les Arts, que estaven veient el concert des d'allà, i Marina Robeno del Matí de Catalunya Ràdio.
I vosaltres.
I nosaltres, i llavors molta gent de la discogràfica, suposo familiars i amics de la
però
banda.
Però és que no és un VIP on hi hagi d'haver-hi, vull dir, no és un esdeveniment on hi hagi d'haver-hi convidats especials. Senzillament la gent aquí li venia de gust i va anar.
Pregunta, els tiets no, no?
No.
No van acabar de venir.
Tampoc
va venir ni Figaplaues ni Julieta a cantar, en canvi sí que van fitxar les Al·lèrgiques al Polen, que van ser l'única col·laboració allà presencial.
Llavors hi havia un dubte de que teníem mentre estàvem veient el concert, que ens anàvem discutint, a veure si l'última cançó seria Sort de tu, que és aquesta lenta de l'últim disc, o seria La gent que estimo. Finalment va ser, tu què diries, Marta?
La gent que estimo.
La Juliana no sé si va poder veure aquesta actuació perquè vas estar bastant abraçada.
No va ser en aquesta. No? La Marta sap bé que aquesta actuació no vaig estar abraçada perquè li vaig enviar pràcticament íntegra.
Ah, sí? Perdona, doncs
per ella i la Nina, que sé que els agrada molt aquesta cançó. No, jo va ser amb Sort de tu, que és veritat que, bueno, uns morrejos, una...
Et funciona molt.
Sí, bueno, sí, una cosa. Sí, sí, sí. El Roger que ens va intentar fer una foto i en comptes d'una foto ens va fer un vídeo guarríssim, una cosa.
Va anar molt bé tot. Va anar molt bé tot, per tant, aquest segon concert de la gira d'Oques Grasses, bona nota a Girona. Va, passant 12 minuts de la una del migdia, podria ser que la Laura Escanes deixés el món de la comunicació per dedicar-se a cantar.
Efectivament, ella sempre ha dit que el seu gran somni és ser cantant i cantar, per exemple, amb gent com la Rihanna, la seva cantant preferida. Ja veieu que ella aspira avall. Ella diu, per què hem d'anar cap amunt?
Reptes si fàcils.
Exacte. De tota manera, és cert que mai l'havien vist cantar massa. Ella sempre deia que li encantava cantar, que li encantaria ser cantant tal, però no l'havien vist mai cantar fins ara, que ha començat una espècie de secció a les seves xarxes socials anomenada Canta con las Canes, on hi porta convidats al cotxe i es foten a cantar alguna cançó, no? El primer convidat va ser el tiktoker i periodista de Premsa Rosa, Abel Planellas, però és veritat que allà la Laura no va acabar de lluir gaire. Quan ens ha sorprès ha estat aquest cap de setmana amb la segona entrega de Canta con las Canes amb el comunicador i humorista Chuso Jones.
Hoy, en Canta con las Canes, un nuevo invitado.
¡Vamos esa Laura ahí! ¿Se puede o qué?
¡Entra, venga!
Hay que motivarse.
Tell me something, boy. And you're tired trying to fill that void. I'm falling. In all the good times I found myself longing. In the shallow. In the shallow.
Escolta'm, molt bé, no?
A veure.
Ah, espera't.
Clar, jo no penso que ho faci superbé.
Jo
ho fa bé.
Jo m'esperava que ho
fa... Però ho fa bé que no és un desastre.
I que afina, i que entona bé.
Però és que hi ha gent que ho fa molt malament.
Normalment, que a veure com ho fa, aquest tros.
És veritat que juga fort. Intenta fer coses de persona que sap cantar molt.
És que aquesta cançó...
Sí. També segur que té gent a l'entorn que li diu que canta molt bé. És aquest tipus de persona, jo crec, eh?
Sí, o
ella sap que, per no ser una professional, és un tipus de persona que potser
se salva,
canta una mica
se salva,
bé.
Està
sí.
en un punt
en un
molt
punt.
Perillós.
Sí, està en un punt molt perillós.
Perquè pots cantar molt bé alguna cançó de karaoke que està molt amb el teu to, pots lluir molt, però després n'hi ha altres, com Xalo, que potser se't fas patir més. Però si no canta especialment malament, jo crec que és el que sorprès. La Dolceida,
sí,
per exemple, sabem que canta com el cul.
Sí.
No? Vull dir, però ella, de sobte, sí que té com aquest talent, i és veritat que la xarxa s'ha comentat molt d'hòstia, la Laura Escanes no ens ho veiem a venir, i de sobte té aquesta veu que quan parles tampoc no ho diries mai, perquè més té com aquesta veu...
Un punt trencada, fònica.
Sí, com a fònica. T'he de dir per això que quan jo ja vaig parlar amb ella per la gala dels 40 anys de TV3, ens va explicar que li encantaria participar a OT. T'agradaria, creus, presentar algun tipus d'OT?
M'agradaria participar a OT.
Ah, bueno, és que sempre has tingut aquesta cosa de voler cantar tu.
Per què no em portes un dia a l'estudi fent alguna cosa?
De cantar?
Sí.
Ah,
no,
vale.
Joder, Miqui, tio. No para.
No, jo no. Anem a l'estudi.
Anem a l'estudi. M'encantaria, de veritat, és com un
cantes somni. Cantes bé, a més, eh? Ara hem estat repassant les melodies del K3 i el Super 3 i tot això, i la tia canta bé, la veritat.
T'ho he dit.
Veus? És que, clar, ja t'he dit que té gent al voltant que li diu cantes bé, cantes molt bé, i a part li diu al Miqui, que és una persona que es dedica a cantar.
Sí, t'imagines que realment acabem tenint una col·laboració entre el Miqui Núñez i la Laura Escanes? Jo, de moment, veig la Laura presentant més Operación Triunfo que no pas participant en el format.
A mi també crec que m'agrada més com a presentadora que com a cantant.
Tot i això, no seria la primera influencer en fer música. I també et diré, canta molt millor, sense anar més lluny, sí, que el seu exnòvio, també cantant, Álvaro de Luna.
Això és una opinió, eh?
I ja que traiem el tema de l'Álvaro de Luna...
L'has tret tu.
Que no és que jo volgués parlar d'això, però ja que parlem d'ell...
Mare de Déu, què ha fet, ja?
La Laura Escanes, aquest cap de setmana, a part de regalar-nos la segona tanda de Canta con l'Escanes,
sí,
ha compartit un vídeo a TikTok, ha gravat un vídeo que forma part d'un trend, d'una tendència, on tu has de posar una frase de... com no va ser tan greu la ruptura perquè, jo què sé, total no es rentava mai les dents, val? Per exemple, posant... Total volvió con su ex. 3 milions de visites té ja aquest vídeo i, efectivament, és un vídeo on es refereix a Álvaro de Luna.
Per tant, confirma això, no?
En aquest programa he de dir que ja vam parlar sobre que l'Álvaro havia tornat amb la seva ex.
Ho vas explicar tu, sí, en exclusiva, penso. Va ser la primera, eh?
Efectivament, es va avançar en exclusiva, però ningú ens fot ni puto cas. També et diré que l'Álvaro de Luna torni amb la seva ex diu moltes coses, sobretot de la relació que va tenir amb Laura Escanes.
I a mi m'importa molt poc, també t'ho dic, eh?
A mi m'importa molt poc, és a dir, si l'Álvaro de Luna ara tingués una altra nòvia, em seria igual, però que torni amb la seva ex d'abans de la Laura vol dir que la relació amb la Laura va ser encara més mentida del que ja sabíem que havia estat. Per mi, l'Álvaro de Luna va ser una rata fastigosa que es volia aprofitar de la fama de la Laura. I tornant amb la seva exnòvia encara ho demostra més, perquè vol dir que aquest any que va estar solter sense aquesta nòvia que es diu Elena i va estar amb la Laura, era encara més evidentment per aprofitar-se de la fama de la Laura. Aquesta, bueno, és la meva teoria.
Aquesta és la teva, sí, teoria, que podria ser, però tornar amb un ex no sempre vol dir que la relació de la qual vens no hagi estat important per tu.
No, important segur. Sobretot perquè ara tots sabem qui és ell i abans ni ho sabíem.
Com juga la Laura Escanes, eh?
Juga.
Vull dir, home, fer aquest TikTok amb 3 milions ja de reproduccions és molt bèstia. O sigui, clarament dius, vull ser un personatge de la premsa del cor, no?
Sí, i que dubteixo paradíssim, també.
Clar, però ella s'ha queixat una mica, no?, d'aquestes no assumpcions nostres, pensant que potser estàvem en Pau Joan Miquel, sí, com dient, ai, de seguida em traieu un titular. Però és que ella ens dona molt joc.
I que al final ella, encara que ara també sigui presentadora de tele, és això, és una persona que viu dels titulars de la seva vida privada. I si a sobre ho alimenta, com és en aquest cas, ja et diré encara una cosa, Marta.
I que jo estic molt a favor que ho faci. A mi m'encanta que la Laura Escanes jugui d'aquesta manera.
Clar, que doni contingut. Sí.
Home, i mira, ja portem no sé quanta estona parlant d'ella.
I mira si juga, que qui s'ha fet ressò d'aquesta notícia és, sense anar més lluny, ell.
Laura Escanes servia ayer todo el salseo y daba a entender que Álvaro de Luna había vuelto con Elena, su exnovia. Y os traigo imágenes de esta misma semana que reforzaría la idea, Elena y Álvaro en el aeropuerto, juntos en Londres. Hay fotos de lejos, tengo más fotos de cerca, pero bueno, no las veo necesarias, así que nos quedamos con esta. Además, ya si nos ponemos a investigar...
Abel Planellas, el gran amic de Laura Escanes, que es dedica a explicar notícies del cor a TikTok, va fer aquest vídeo no només comentant el TikTok de la Laura Escanes, sinó aportant informació nova, imatges i algunes altres curiositats, com que tenen una llista de Spotify compartida de l'Elena amb l'Álvaro, on encara ja estan posant cançons, on els dos després fan tuits de frases que apareixen a les cançons que tenen a les playlists compartides. Què dir-vos? A mi em sembla que tot això està molt calculat, que si Abel Planellas fa aquest TikTok és perquè Laura Escanes no només li ha dit pots fer-lo, sinó que gairebé li ha dit fes-ho.
Aquest és el guió, no, i aquest és el guió i tot el que vull que expliquis.
I aquests són els punts i això és el que ha passat.
Sí, sí, sí.
I per tant, Laura Escanes ha decidit parlar públicament d'això i que se sàpiga públicament, perquè si no, si fos al contrari i ella no volgués que se'n parlés, no hagués fet el TikTok i l'Abel Planellas hagués callat.
Em fa molta gràcia que siguis tu qui ens explica això quan tu també formes part d'aquest cercle de confiança de la Laura.
Però tu no fas tant de portaveu. L'Abel acaba de convertir-se en el portaveu oficial de la Laura.
Exacte. Tu ets més amiga que portaveu.
Tot i que jo he insinuat alguna vegada que podia ser portaveu, eh? Jo li dic, Laura, quan vulguis, tot això que m'estàs explicant, ja ho explico programa, però com que crec que no sap de què va el nostre programa, potser és això el que li falla. Algun dia ho descobrirà. A mi em sap greu per la Laura perquè crec que aquest pobre noi, l'Álvaro, li va acabar de destrossar les idees de l'amor que tenia després del divorci amb el Risto, i jo només tinc ganes que li vagi bé. Soltera o amb amor, però que li vagi bé.
Bon dia, què tal?
Com estàs?
Bé, estic aquí... ara a Andorra, a casa, que han baixat les temperatures.
Bé, segurament no coneixeu aquesta veu. És la veu de l'Adrià Vilanova, que és el fill de l'estimadíssim Tito Vilanova, que va ser entrenador del Barça la temporada 2012 i 2013, que aquest cap de setmana l'Adrià va passar pel suplement d'en Roger Escapa, i alguns detalls, a part de que l'entrevista és molt interessant i és molt emotiva, perquè parlen també de la relació que tenia amb el seu pare, que, com ja sabeu, va morir fa 10 anys. L'Adrià té 27 anys i està vivint a Andorra, com heu sentit, però perquè és jugador de l'Andorra. Per tant, està en el club de Gerard Piqué.
De l'Andorra d'en Piqué, t'anava a dir,
i està jugant a segona divisió, per tant, és futbolista professional. Físicament, si busqueu alguna foto, jo us he posat aquí una foto al guió, li diuen que és clavat al seu pare, que s'hi assembla moltíssim.
S'hi assembla molt, és molt bèstia.
I és un tema que l'Escapa li comenta abans de fer memòria i també recordar un dels moments més durs de la seva vida.
Al final és algo normal, no?, que t'assemblis el teu pare, i és algo bonic que et recordi la gent. Va ser una època complicada, ja només quan ens va deixar, sinó temps abans, perquè la meva mare i ell se'n van anar a viure a Nova York una època i ens van deixar a la meva germana i a mi sols, amb poca edat, vivint a Barcelona, i al final doncs és complicat, no?, que al final una figura paterna marxi tant d'hora, sobretot en un noi de 17 anys, que al final penses que tens encara moltes coses per viure amb ell, i són moments molt complicats.
Una conversa molt, molt serena, però també molt emotiva, que la Juliana em va enviar un WhatsApp dient posa ja la ràdio, que l'Escapa l'està tornant a fer grossa amb una d'aquelles entrevistes seves.
És que ho fa també, és una cosa impressionant. Sí, la ràdio sí, val la pena per això, eh?
Totalment, sí, totalment. Sí, 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 boníssim. Llavors, li va preguntar si té ganes de seguir els passos del seu pare i ser entrenador de futbol.
Pues t'haig de reconèixer que m'he tret el primer i el segon curs d'entrenador i m'agradaria, quan tingui temps, treure'm el tercer. Sí, seria algo que m'agradaria, dedicar-me a algo relacionat amb el futbol quan acabi la meva carrera.
Així tot, l'Adrià té molt clar que, més enllà del futbol, un ha d'estar preparat i tenir alguna sortida professional, i ens explica què està estudiant.
La veritat és que estic estudiant també la carrera d'ADE. Al final, el futbol mai se sap el que pot passar. Potser acaba l'any i no trobo equip, tinc que deixar el futbol per X raons, o tinc una lesió greu i em tinc que ficar a treballar, i al final doncs estic estudiant una carrera perquè en el dia de demà poder tenir uns estudis i poder dedicar-me a una altra cosa.
Com diríem a casa, un tio ben amoplat, eh? Que té clar que això del futbol no sempre surt bé al final de tot.
Sí, jo me'n podria enamorar, d'aquest tio.
Mira, precisament per això he fet una ullada al seu Instagram. Tres coses que t'agradarà saber, sobretot a tu, Juliana, perquè sé que és un perfil que et funciona molt bé, el de l'Adrià Vilanova.
Oi que sí? És que és el meu patró, aquest noi. A mi el tema d'Andorra, no sé si t'acaba de funcionar, tu.
Per què no?
I és per
feina. Un fin de cada mes, allà, a la muntanya...
T'enyoraries massa.
Pensa que quan
sobretot
tu pugessis...
Sobretot t'enyoraria del Guillem, que és el meu
nòvil. Sí, ja
i més avui que portes una samarreta que diu I love my husband.
Sí,
imagina't quan no la porto.
És veritat. Escolta'm, l'Adrià és un enamorat dels seus gossos. Tu li mires l'Instagram i hi ha molt de gos.
Primera red flag. Bueno. I molta foto sense samarreta.
Té un parell de gossets, un té 8 anys.
Els gossos no són red flag, Juliana. Per tu sí, per mi no.
A mi aquest gos tan gros que té, que pels qui no ho estigueu veient...
En té dos.
Us heu d'imaginar pràcticament un cavall, o sigui, ja en aquest animal.
En té dos. I llavors també he detectat que hi ha un patró que es repeteix, i és que té una gran facilitat per treure's la samarreta quan arriba a l'estiu.
Sembla que no tingui samarreta, realment.
Nois, però si poseu fotos de la platja, queden amb coll alt, a la platja, ja, a l'aigua.
És a dir, l'Instagram són gossos. Mira. I ell jugant a futbol, evidentment, i ell sense samarreta. Jo descric el que he trobat.
I et diré una cosa, Marta. Estiguis on estiguis, la millor crema de sol és la samarreta. I aquest noi tindrà problemes de pell, perquè a més ja li veig que té el braç massa... És que té el braç cremat.
Bé, i per acabar, he trobat una fotografia amb una història al darrere força emotiva, i és que fa 2 anys la seva germana, que és la Carlota Vilanova, es va casar. Sí. Ell va ser qui la va acompanyar a l'altar, agafant-li el braç dret, però ella, en el braç esquerre, brodat, i portava escrit papa. Per tant, d'alguna manera,
es va casar amb
el germà i amb el,
preciós.
I amb el, no, no. Amb el seu pare.
Hòstia, pell de gallina.
I llavors també m'he informat, i no sé si està en parella o no, però després del partit d'aquest cap de setmana, l'Adrià se'n va anar a casa acompanyat d'una noia, que no sabem si era l'amiga o la seva parella.
Home, amiga, sí.
Pot ser les
Juliana, últimament tu dubtes molt, de les relacions aparents de la gent, per tant, potser sí que era amiga i ja està.
Sí, potser sí, potser sí.
Bé, 5 minuts i 2:15. Fa uns quants dies recordo que vam parlar de la Laura Matamoros perquè va fer unes declaracions criticant la Dulceida i els Premis Ídolo.
Sé que fue los ídolos el día 14 de marzo, pero no estaba invitada. Yo soy una ídola, también. Bueno, el año pasado hubo una que ganó, no voy a decir, que me sentó como el culo. Pero no porque ganase, sino por el discurso que dijo. Mira que me llevaba bien con ella, ¿eh? Dijo que ella se merecía mucho ese premio, el de ídolo. ya está en moda, creo. Porque no era ni hermana de, ni hija de, ni nada de. Me pillé un mosqueo, mira que la quería. Me siento fatal, Ángela, que lo sepas, pero bueno.
Bé, tot això ho ventilava sense cap contemplació.
Hi ha un to de veu molt peculiar, sí, però és que no estem gaire familiaritzats amb el to de Laura Matamoros.
Això ho deia des de l'illa de Supervivientes, com que és una de les concursants del format. Doncs bé, sembla que les persones al·ludides han respost, Marta.
I més concretament han respost la Dulceida i la Madame, que són les dues influencers que la Laura Matamoros critica al vídeo. Sentim, si us sembla, primer, la resposta directa i sense pèls a la llengua de la Dulceida per Vanitatis.
Pues me apetecía un poco también que me preguntara porque nos quedamos un poco todos en shock cuando dijo que no había sido invitada, porque justamente fue de las primeras en estar invitada. Ahí están los mensajes del equipo, entonces no entiendo por qué decir esa mentira, no sé. Me quedé un poco...
¿Y estáis esperando que igual salga Laura para hablar con ella?
Yo no le voy a decir nada, yo paso de estas cosas, la verdad.
Bueno, igual se te quita un poco las ganas de que igual el año que viene no la invita realmente.
Es que yo no me encargo de ello, no decido, a ti te invito, a ti no.
Primer titular gros, Laura Matamoros, ets una mentidera.
Sí.
Això queda aquí. I que no voldrà parlar amb ella quan surti de l'illa. Molt clara. Això va ser la setmana passada, un esdeveniment organitzat per una amiga seva, que és la Susana Molina, també influencer, on hi van assistir diverses celebritats. Però la Laura Matamoros també es queixava en el vídeo anterior del discurs d'agraïment que va pronunciar l'any passat la Madame als Ídolo, dient que ella no era filla de cap famós i que tot el que tenia s'ho havia guanyat soleta. Un discurs, vàlid completament, que a tu t'afecti, és una altra història. Doncs això, que la Laura li va molestar molt perquè ella és filla d'en Kiko Matamoros i va criticar-la en prime time a Telecinco que tothom ho veiés. Doncs ara la Madame també vol dedicar-li unes paraules per tornar-s'hi, però més que paraules, potser són punyals.
Si hay algo que he dicho que le molesta, lo lógico es que me lo diga a la cara y no que espere un año y medio a estar en un programa de televisión y mandarme un mensaje por la tele. O sea, es algo que no tiene ningún tipo de sentido y que me explota la cabeza. Al final yo creo que con este discurso queda de niña consentida porque o sea, es una persona que no agradece lo que le han regalado. No sé qué haré cuando la vea, pero ya supongo que algo me saldrá.
¿Pero antes erais amiga?
Sí, claro. A ver, no éramos mejores amigas, pero yo era una persona con la que tenía una buena relación.
La creu, li ha fet la creu, també.
Molt fort. Nena consentida, mentidera, què més? Què digues, Juliana?
No, li diu que és una desagraïda, sí, una mentidera i una nena consentida.
És a mi
em diuen això i em tenso. Però és que per com ho expliquen, queda claríssim que a Laura, jo entenc que estàs allà a Supervivientes
i
no saps molt bé què dius, te'n oblides...
O ho saps molt bé i vols que parlin de tu,
Marta, Jo estic amb la
no
Marta.
No sabria què dir-te.
Que si no es però parla poc d'ella, si
sí,
no
clar,
les diu grosses.
Però dir això, quan saps que és mentida tot i que et quedaràs en una posició horrible...
Però perdona, per mi, això que ha passat demostra que aquí hi ha dos bàndols en el món de les influències espanyoles, que és, per una banda, Laura Matamoros i Maria Pombo, que per cert, Maria Pombo ha demanat el vot explícit per la Laura Matamoros perquè se salvés i no sé quines històries.
Perquè ara són superamigues.
Superamigues.
Laura Matamoros, que va tenir un rotllo amb Pablo Castellano, per cert.
Correcte. I qui tenim a l'altra banda? La Dulceida, que és l'organitzadora dels Ídolo, i tota la resta. Valors també enfrontats.
I és molt semao, realment, per la Maria Pombo, sabent que últimament estem amb la lupa allà a veure si es porten bé amb la Dulceida, demanar el vot per una persona que fa dues setmanes explícitament
la criticava. D'aquesta manera.
Déu meu, com s'està posant el té, que posi les galetes.
Com diria Oques Grasses, com està el pati, eh?
Laura Grau, bon dia.
Molt bon dia.
Que ja només d'arribar ja m'ha dit jo tinc unes crítiques al concert d'Oques Grasses. I, bueno, no m'estranya, no m'estranya.
No, ja
venim de tu.
Aviam. Ja s'ha dit tot una mica. No, jo emocionada sempre amb Oques. A més, per mi és un viatge en el temps de nostàlgia profunda, que els primers discos van ser de quan anava a la universitat. I, bueno, jo crec que ens passa tots una mica, que els últims 10 anys estan molt marcats per la discografia d'Oques. I em van agradar molt els arranjaments que van fer de les cançons antigues. Però, ai, què està passant amb el disc nou? Home, Josep Montero, que fa ja un temps que circula aquest disc. Aprèn-te les lletres, cabron.
Amb una cançó va adoptar la lletra...
Que, a veure, corre pels camps, també va haver un moment...
Va equivocar amb les notes, potser aquí.
Potser estava nerviós.
Sí. És que clar... Segur.
No tinc jo la sensació de que sigui un tema de nervis.
És el segon concert, tot just. Marc Andreu, bon dia.
I bona hora, Pandons.
Tu hi vas ser, també.
Digues, seriam.
Veu, no tots menys jo, per tant.
Sí.
No, està bé saber-ho.
Vull afegir que era el segon concert que feia, perquè el primer que van fer a Tarragona, de fet, no van ni cantar aquestes dues cançons, Corre pels camps, per exemple. Vull dir, no la
imagina't com estava
no
que no les cantés.
Jo
tenia una amiga molt emprenyada perquè va cantar Jubilar-se i a Tarragona, no? Que és on va anar ella. No va arribar a temps, no va poder fer...
Un intensiu de cap de setmana i ja està.
Concentrem-nos.
Però també heu de donar marge aquests grups que estrenen disc. S'hi ha d'anar quan ja han passat 3 mesos de la publicació, que ja se la saben.
Escolta'm,
esteu
ara...
Esteu enganyats, val? No,
farem...
No us enfadeu.
Farem
que,
una...
Escolta'm, us ho preneu tot d'una manera, que nois,
mira,
escolta'm.
Com...
I a part, veu-ne pagant o no? O us ho van regalar?
Ah, no, això no podem fer. Ja saps que jo intento pagar i no em deixen pagar enlloc.
I us ho regalen? Doncs a sobre no us queixeu, home. Un fort aplaudiment per l'Alfred García, la Cava Rovira, l'Albert Sala. Bona nit.
Bé, de seguida comentarem la vuitena gala d'Eufòria, una gala... Bé, que ara comentarem perquè hi ha moltes coses a comentar, perquè va ser dura en tots els sentits. Abans, Marc Andreu, hi ha una polèmica a Televisió Espanyola perquè s'ha retirat l'últim capítol de Masterchef.
Masterchef i polèmica sempre van junts, sí. Al final. Vull dir que porten 12 anys fent el programa i mai hi ha coses positives. Bé, es va fer viral un vídeo el divendres passat de l'últim programa, de la cinquena gala, diguéssim, del cinquè programa d'aquesta nova edició que estan fent amb personatges anònims.
A partir d'un tuit de la ministra de Sanitat, la Mònica García.
Era una mica enfrontament entre Jordi Cruz, recordeu, un dels tres jurats de Masterchef, y una de las participantes, una concursante que se llama Tamara.
Momentos en los que me siento más y otras veces que me siento menos cómoda con la situación, con la experiencia en general. Y aquí mis compañeros, tengo claro que muchos más que yo se lo merecen. Y no me veo en la final, así que me voy.
¿Eh?
Sí.
¿Qué?
Que me voy.
¿Y te vas?
Sí, me despido.
¿Ahora mismo?
A estas horas, así, cojo sí. Y me voy.
Voluntariamente, sí.
Aquí es interesante escuchar la reacción de...
¿Por qué no me siento a gusto, Pepe?
De Jordi Cruz.
Tampoco estoy dando todo lo que me gustaría y constantemente estoy nerviosa, tensión, presión, entiendo que es un programa. Al final todos tomamos una decisión y yo quiero tomar esta decisión.
No, ¿sabes lo que pasa? Que yo por este motivo, Pepe te está haciendo preguntas, yo no te haría ninguna, ¿eh? Solo te diría, muy bien, chao.
Vale.
Le has quitado la oportunidad a gente, claro que sí.
Sí.
No, por supuesto, pero yo me siento muy frustrada y no me apetece seguir en la misma dinámica en la que no estoy bien. No estoy bien. Entonces, perdonadme, pero es más importante estar bien yo que decepcionaros a vosotros. Con todo el cariño del mundo, ¿eh? Lo lamento muchísimo.
Muy bien, chao. Su delantal.
Y va a abandonar su puerta. El concurs, la Tamara. Arran d'aquest tuit que comentaves abans, han retirat el capítol, el cinquè capítol ja no es pot veure a RTV Play.
Clar, però perquè no molta gent va començar a criticar en Jordi Cruz la seva actitud de, bàsicament, no vetllar per la salut mental dels concursants, mm-hmm. I quan algú realment diu que no puc més, en comptes de dir, doncs mira, t'entenc, que et vagi molt bé, molta sort en el teu camí,
s'emprenya. Sí.
I s'ho pren com alguna cosa personal de que li ha robat la plaça a algú altre.
I que la Tamara ho explica superbé i superserena i s'entén perfectament, sí, el que està dient, sí, que és com deia, confusió.
Parla increïble, aquesta noia. Sí. Jo crec que era molt necessari que sortís algú Masterchef a fer aquest discurs ben articulat i sense fer pornografia emocional d'emocionar-se i de tot això, que em sembla bé.
És també que era un gran moment pel programa, aquest.
Sí, sí.
Que en Jordi Cruz se'l carrega o les diu grosses també per
i aquí és el que passa sempre amb Masterchef, que sí. Mai sabràs si estan fent un concurs, si estan fent una mica de show televisiu.
Totalment.
I fent un paper o són així de veritat.
De fet, ahir Jordi Cruz va fer un directe a Instagram justament amb la Tamara, cuinant, sí, un carrot cake, on es va dir que era televisió al final el que estaven fent, i també la Tamara es va dir que ella no tenia problemes de salut mental, que estava molt bé, que només que no podia més amb el tipus de concurs que era.
Però això també són problemes de salut mental,
exacte,
no? Quan una cosa et sobrepassa, no.
Vaja,
sé.
Van fer com una mica
per
les paus.
Quants diners surts amb una història amb Jordi Cruz dient que no hi ha cap problema?
Però el que no s'entén aquí és llavors per què eliminen el capítol des de Televisió Espanyola. Mm-hmm.
Perquè ara mateix encara segueix sense estar disponible a la web.
Aquí ha passat alguna cosa, eh?
N'ha passat alguna de molt grossa.
Sí, i no ho sabem.
Fem res, 2 minuts de pausa i a la tornada tot el que hem de comentar de la vuitena gala d'Eufòria.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. 1, 2, 3. Que no surti d'aquí, la vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
EAE Business School patrocina aquest espai. Així que vine, vine.
Veig que et va encantar, Marc Andreu, l'inici de la vuitena gala d'Eufòria.
Aquí esteu molt freds,
amb la Gim. No, estàvem sentint aquesta actuació que va obrir la gala 8 d'Eufòria, l'actuació de la Gim, que va ser la guanyadora de la segona edició, que portàvem força temps sense saber res d'ella. I ahir va obrir aquesta gala. Una gala que va fer un 14,9% de share i que ha estat el contingut més vist del cap de setmana a 3CAT. Tot i així, Tocara Me Suena va liderar la nit del divendres. I com ja havíem dit, no va ser una gala normal.
Va ser de tot menys normal, Roger, perquè és que va passar de tot. O sigui, ja des de bon principi, una d'informació, una de canvis, una de coses que jo no podia seguir el ritme d'aquesta gala. Primer de tot, anuncien que el guanyador d'Eufòria d'aquesta edició anirà a gravar una cançó als Estudis d'Universal a Miami, Estats Units, que per mi és fer-ho molt gros, vull dir, a veure què passa amb aquesta experiència. I després es podia votar, si es volia, que la gala fos una gala normal, amb les valoracions del jurat, les seves decisions, enviant concursants a la zona de perill i tal, o una gala al revés, que és aquest format que ja havíem fet per Setmana Santa. La gent ho podia votar abans de que comencés la gala per l'aplicació d'Eufòria, o sigui, una cosa absolutament boja, no s'havia fet mai. I just començar la gala, la Marta i en Miqui van a desvelar el resultat de com seria aquesta gala.
Vinga, va, descobrim-ho. Ho descobreixes tu?
Amb un... Fondo! Ah! Però si no ens ho deixem ni dir-ho! Gala!
Sí, que jo com a espectador tenia la sensació que anaven una mica cegues en Miqui i la Mart, perquè els estava sorprenent tot el que estava
sempre
passant.
Sempre tot els hi sorprèn molt, eh?
Sí.
Ningú els informa de res. Molt. Evidentment va guanyar la gala al revés, amb un 66% dels vots. No es podia saber, vull dir, també una mica la performance. Què volies que volgués el públic? Votar ells o que votés el jurat que sí, tothom
sí, sí. I a part, si és una votació que fas durant tota la setmana, crec que alguna cosa ja pots preveure. Més que res, alguna... vull dir que no és una votació de 3 minuts que has de decidir. I que va ser una mica cutre la performance de ai, Marta, no sé si hauràs d'anar tu al backstage, jo m'hauré de quedar jo, tal,
en realitat
no sé
ja ho sabien.
Crec que fan un teatret tipus sí, Pastorets sí, per la canalla. Sí, sí. Jo ja m'ho miro així amb aquests ulls d'espectador. No, no és per desmereixer-los, eh?
Estic segur que funciona amb la canalla, clar.
S'ha adonat que el seu públic objectiu és la canalla i que els funciona molt fer aquest tipus de pastorets.
Clar, és un programa familiar.
A mi em funciona. Personalment, no. Personalment, ara ja només miro la gala per les actuacions.
Però, clar, tenim 20 anys més que el públic objectiu d'Eufòria.
Correcte. El problema és que no ho semblava al principi, quan es va passar aquest xou.
Al principi semblava un altre programa que coneixem.
I ara ja el poden posar directament a X3.
Estic esperant sempre el pique que tenen Marta Torné i Cubino. Per mi és la millor part del programa.
Doncs, Marc Andreu, tu també ets un cas especial.
Sí, la veritat.
Aquí em sembla un punt forçat.
Bé,
en tot cas, doncs, com funcionava aquesta gala al revés? Igual que l'anterior, que el jurat podia fer valoracions, però no podia decidir res, i al final de la gala el públic decidia qui enviava a la zona de perill, que eren els 4 menys votats, i un d'ells era salvat pels coach i l'altre pel bar musical. Bé, van així, ara explicarem qui van ser aquests concursants, però hi va haver una sorpresa també al principi del programa, que va ser una artista convidada, que era l'Helena Gadel.
Increïble, sobrada...
Se l'enyora molt.
Se l'enyora moltíssim.
Favorita.
És que a mi em sap greu, però cap dels jurats que hi ha ara mateix, que a mi em cauen bé increïblement tots, però cap dels 3 jurats que hi ha ara mateix et pot fer un show així.
Exacte.
I per això l'Helena Gadel tenia molt de valor, saps, en aquest programa? Perquè a més és la que més en sap de música.
Era molt superior al que hi ha ara. Per
ara,
mi,
ara seria l'Alfred el que faria una mica d'Helena Gadel, que és la persona... No?
Per la part
que
mica... tècnica, però...
El dia que l'Alfred fa
exacte.
Això...
Avisem. No, sí, clar,
més
no
voldria l'Alfred García.
Per altres coses, l'Alfred. A veure, anem per les actuacions?
Sí, primer la que nosaltres internament hem decidit que és la que ens ha agradat més, que no coincideix per res amb les votacions del públic, que és la de la Valèria. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water.
Stop making a fool out of me.
Bé, estem davant segurament una de les millors actuacions d'aquesta temporada d'Eufòria, eh?
Penso segons jo, nosaltres, sí, però sí. És que després el públic no ha votat això. La va deixar de les 4 menys votades, eh?
Però la Valèria ens comença a encantar, eh? Aquí en aquest programa estem ja molt als joves
enamorats. Sí, 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 a més, el que a mi em funciona, aquesta cançó de la Amy Winehouse, aquesta versió, mare meva.
Clar, és que a mi em va agradar moltíssim, però penso que ella no va omplir prou l'escenari. La vaig trobar un punt...
Vocalment molt bé, però li va faltar...
I es menja l'escenari, per exemple.
Clar, però és que aquí justament és on trobo faltar un coach que els ensenyi aquestes coses. Jo no sé si és el d'interpretació, no sé si és el de coreografia, però falta algú que els ensenyi a tenir més presència escènica. Mm-hmm. No sé vosaltres si opineu el mateix, però m'està costant molt aquesta temporada connectar amb els concursants en aquest nivell.
Però no creieu que passava també en altres temporades? Perquè jo penso que al final és un problema del format. Si ells no estan, com a OT, per exemple, tancats en una cadena, a 24-7 de formació i tal, clar, quan assagen tot
però
això?
Però funciona igual que ha funcionat sempre en les anteriors edicions.
Sí,
que és veritat, comentem que aquest any potser costa més. Per exemple, he vist que les votacions que fem aquí al programa, us demano que voteu dues actuacions, hi ha molta gent, sense dir noms, que només n'ha votat una, perquè costava molt, segurament, seleccionar
costa
una
més,
segona.
Costa més brillar.
Sí, sí, està tot més igualat, potser una mica per sota. La pitjor actuació, segons nosaltres...
Segons nosaltres.
Quin ha estat?
A nosaltres no ens ha fet el pes la lluna.
L'olor dels cafès dels matins quan em llevo amb tu. Es plats de sopa que ningú té el valor de rentar. I penso en tu en cada moment des que sol treu el cap pel tagamà.
Bé, és igual, no va estar fina la lluna.
I en aquest programa mai ha acabat d'agradar, això és veritat.
És veritat, i
no
i a Catalunya tampoc.
I no tenia la millor cançó, tampoc. És que aquí el repertori jo ho intento defensar perquè sempre afecta. És veritat que després la cosa que tu hi posis d'actitud i de talent compta, però que et toca un Valery d'Amy Winehouse o que et toqui Vull estar amb tu, em sap molt de greu pels catarres, però no és el mateix.
No, no és el mateix.
A més, no van ajudar ni la coreo, ni l'outfit, ni res.
Res.
Vull dir, aquí la de perruqueria està amb nosaltres. Vol que la lluna se'n vagi al col·le un altre cop.
I aquesta escenografia, tot un desastre.
I la coreografia. Mira, és que si la coreografia de ser aquesta, quasi millor que es quedi quieta, m'entens o no?
Tot és horrible. Realment no hi ha res que m'agradi.
Pobre lluna.
Si no la va acompanyar res, pobreta.
El que m'agrada és que ara podrà estar asseguda al seu pupitre de quart de l'ESO fent català.
Espera't, que potser no.
A mi m'encanta el discurs que va fer, per això.
Sí,
si el posarem al final.
Digues.
No, perquè va sortir expulsada la lluna, perdó per l'espoiler, però sí, va fer un discurs de dir, nois, me'n vaig, i què? Perquè estaven la Marta i el Miqui dient, quina pena, lluna, que marxis, però tens una oportunitat per tornar la setmana vinent. I ella... I què? És que, què passa si marxo? No passa res, no fem un gramassa. Jo estic molt contenta.
Dels pastorets.
Sí, estic molt contenta i m'ho he passat molt bé.
Que al programa li costi molt que la lluna acabi marxant. És com, no? Que té una sobreprotecció.
És paternalisme barat, de menors d'edat. Per això no hi han de ser.
I no només això, sinó perquè, com comentàvem, Eufòria ja és pràcticament un programa infantil i que agrada als nens.
Clar.
Algú que s'assembli amb ells.
Clar,
i per tant, la lluna era la preferida de tots els nens i per això el programa l'ha defensat fins l'últim moment amb les urpes i amb les dents, i si poguessin, la farien guanyadora. Ja t'ho dic ara, el que passa que l'audiència pot més.
Potser t'estàs passant una mica aquí, Juliana.
Clar, no? A més, ja saps que jo penso que ho truquen tot, els vots...
Sí, tu vas amb el paper de plata al cap, a la que diem l'E d'Eufòria.
En aquesta gala podíem saber exactament qui són els preferits del públic, perquè passava això, que tothom podia votar el seu preferit. I hi ha hagut 4 persones, entre les quals no hi ha la lluna, que s'han endut aquest top 4, començant pel Julien.
Tu, Marta, fas que no, sis, amb el dit.
És que
el
dia, realment no t'agrada gens aquest
noi. Un dia més per la Marta.
No m'ha emocionat gens. Què us ha emocionat d'aquesta actuació?
No, a mi no,
a part,
jo no l'he
amb
votat.
El fons, pobre, que això no és culpa seva, de gent banyant-se a la piscina. De veritat, go the distance. Algú ha pensat, clar, distància, doncs algú nedant en una piscina olímpica. A mi em va deixar justament freda.
A mi m'agrada més ell quan és així més ditxaratxero. En el format baladeta també m'ha fet bastant de pal.
Però l'ha ajudat, jo crec, a sortir favorit, també.
Marc Andreu,
cançó.
Tu sempre has defensat molt
perquè
Julien.
L'executa molt bé, també, la cançó. Potser no t'arriba no li arriba a la Marta. Així ens hem barallat moltes vegades, en antena i fora d'antena.
Aquesta cançó, que és d'Hèrcules, de la pel·lícula de Disney, no sé si la teníem també en català, eh? Jo diria que la teníem en català i han decidit agafar la versió en anglès. Amb aquestes coses jo sabeu que em poso molt nerviosa.
Totalment.
Com va passar amb l'opening de la secundària.
cura, tenint coses en català, en la nostra llengua, perquè això ho agafem traduït. De veritat, no puc entendre.
Totalment. Hauríem de preguntar al Cubino un altre dia.
És que el Cubino ha de venir ja, perquè aquest sí que té bon te, eh?
El Cubino l'apretarem perquè ens filtri algunes coses que
ens
jo
sé que... molt el Cubino,
sí,
eh?
Sí, ens contesta sempre coses i
home, és que ens preocupem molt per ell, estem molt a sobre.
La segona actuació més votada per part del públic va ser...
La de la Maria.
Bé, tu, Laura, ho estàs vibrant fins i tot ara, que han passat 48
bueno,
hores.
Bueno, nois, és que heu de pensar que és la meva concursa preferida, ho he dit des de la Gala 1, i la meva cançó preferida de la Dua Lipa actual. O sigui, per mi era un combo que ja podia sortir bé perquè si no hagués sigut un desastre. I jo crec que va sortir molt bé, anava molt guapa la Maria i crec que la gent la va premiar també per això.
Sí, ho va fer bé, no? Sí. És que ens agrada la Maria. Sí. El que passa que jo vull, no vull que guanyi, perquè és que sento que és una concursant que ja hem vist. A mi em dius que ha concursat Eufòria i Eufòria 2 i m'ho crec. La tinc molt vista.
Però, per tant, sí, li falta una mica de carisma, no? Tu creus
no,
una mica
clara? No, carisma sí que en té, sí, però és un tip, clar, és un personatge que ja hem vist clar, altres temporades, clar, no? I per tant ja li hem fet el xec, sí. Podria guanyar, i ojo, que no sigui així, perquè jo estic començant a veure que apreta fort, la Mística, sí que és diferent.
Molt bé.
Doncs és una cançó difícil, de fer en directe, molt, dalt d'un escenari, difícil. Omplir l'escenari i no fotre molt. El ridícul.
La coreo... M'ha agradat. Sí, la coreo, potser, Laura, què? Que no et va agradar, tu? Bueno, no ho sé, però a mi em va sorprendre la Misty. Vaig pensar, molt bé, i a part que ella ha fet cançons dificilíssimes, ha fet cançons dels 90, ha fet la Rihanna, ha fet ara Katy Perry, jolín.
I la Misty ha aconseguit una cosa, que és que cada actuació ens sorprenem. Cada actuació diem, hòstia, la Misty, què
sí,
bé que
sí,
va
sí,
fer.
Sí, sí,
perquè
va
no
pujada,
ho sembla,
va
és que va de formigueta per darrere, no crida gaire l'atenció, i de cop i volta et falla l'espectacle.
I jo me n'oblido. De dilluns que ho comentem el divendres següent, jo me n'oblido del pròleg de la Misty.
Saps per què? Perquè el concurs te la va presentar com a otaku. Sí. I vulguis o no, quan et presenten algú com a otaku, no la veus com a guanyadora, la veus com la quota exòtica.
Et diré una cosa.
I el mateix amb la gym l'any passat.
Efectivament, escola gym 100%, que és una roquera, quin pa...
Correcte.
Sí, i a la que sí. La treies d'això et sorprenia i t'enganxava sí. I t'agradava.
Doncs mira, la Misty cada cop més amunt, eh? I el que també va apretant fort, tot i que li hagi tocat un tema per mi una mica complicat de defensar, és el Lluís. Esta, no sé qui no és, però es fos fastona. És fàcil veure que no hi ets, ni un paper, ja poc importa. Té mèrit, eh? Té mèrit cantar d'aquest corren de gossos amb aquesta dignitat, la veritat. I era la típica cançó que dius, ja serà un desastre, això serà una destrossa, i no. És que el Lluís jo crec que a part de fer-ho bé, cau bé al públic.
Sí.
Jo,
sí,
mira, sí, que estic...
A vosaltres no, eh?
A mi no va funcionar. No.
Però perquè la podrien haver arranjat d'alguna manera, no? I fer-ne una versió, perquè és que li van fer servir la mateixa base.
Ell, al final, sí, se la porta una mica, no?, el seu terreny, però... fent algunes variacions, però vull dir que és exactament tal, tal com és.
En un moment va semblar que fins i tot volia imitar el macaco.
Sí. I jo veig entre aquell. O sigui, no...
Què
no,
dius?
No,
ah,
jo veig, suposo que és pel...
És un Edu Esteves.
Suposo pel pentinat.
No. Tampoc és l'Edu Esteves, eh?
No, però en el sentit de que fa el paper una mica més enorme. Vull dir que és un perfil que tampoc va de tio raro ni
per
de
mi
tio
és Joan
exòtic com el Triquell. Va de tio més estàndard, un tio hetero que canta.
O potser va de Lluís i ja està, que estem aquí buscant a veure qui s'assembla i potser és en Lluís
i ja
està.
A mi m'agrada, però en aquesta actuació no em va fer el pes. Però ojo al Lluís, que sí que també jo em pensava que l'odiaria i ja està apretant.
A mi m'agrada.
Serà finalista, seguríssim.
I que parin ja la part més amorosa del Lluís i la Misty, sisplau, perquè es veu massa forçat anar a donar-li la rosa de Sant Jordi.
I perquè no ens ho creiem i sabem que en realitat són la Maria i el Lluís els que estan enamorats.
Això a mi no em consta.
Són
existències de paper de plata.
Una mica de paper de plata, aquí a l'estudi.
Quan es patrocinarà el Bala, nosaltres?
Bueno, estem a dos dies.
És que estem mencionant-los d'una manera.
Molt paper de plata, molt paper de plata. Però aquí tothom em va assenyalar quan jo vaig dir hi haurà repesca, segur!
Bravo, aquí sí.
I què hi ha?
No hi ha repesca.
No, repesca com una casa de pagès, fingim que és gala de relleu.
No cridis. Bueno,
jo em sento estafada, eh?
Controla't, controla't.
Gala de relleu, és gala de repesca, per què mentiu?
Aviam.
Diu-ho sense cridar i tirar els papers i muntar un pollo.
Sí, perdona.
Laura, com funcionarà aquesta gala de relleu que va sortir amb una pantalla, amb, se sent com teclegen i tot?
L'alarma.
Els menys votats del públic en són igual, eh? Jo us dic perquè jo estic una mica emprenyada.
Ara anem als menys votats, però ara... Home, que aquesta tia se m'ha emprenyat de tal manera que vull que expliquem.
M'he carregat el guió, en tots els sentits.
Com anirà allò del relleu?
Allò del relleu és que jo estic molt d'acord amb la rabieta de la Juliana, en realitat, perquè ja n'hi ha prou de no dir les coses pel seu nom. És una repesca de tota la vida. Entrarà un concursant dels que estan expulsats. Podeu votar en Rangel, la Dúnia, tota aquesta gent que se'n van al principi, podeu tornar-los a votar i poden tornar a entrar al programa. Per tant, una repesca de tota
però,
la vida.
Però alhora molt cutre, perquè diuen, no, clar, si voleu entrar, feu promo. No? Van dir, tots aquests que volen tornar al concurs, doncs ja seguiu-los a les xarxes, que ara les xarxes és tot el món. No, doncs vinga, ara fes una story demanant el vot. Han dit que han de fer la campanya així, perquè no actuaran a la gala de la setmana vinent.
Jo ja em vaig posicionar, i ja sabeu, en aquest programa, què creiem que s'ha de votar aquesta gala de la repesca.
Qui és el teu preferit?
Bueno, tu has penjat a Instagram.
Frederic, sí. Efectivament. Que em va contestar l'Hugo, fixa't el que et dic, que ja no ens en recordem d'ell perquè va marxar a la gala zero, que em va dir, no era jo el teu preferit.
Oh, quins gelos!
I el Rangel et podria escriure també. I jo li vaig dir a l'Hugo, Hugo, justament perquè t'estimo, no et voto. Perquè no et vull en aquest concurs.
Perdona, podem sentir com ho explicaven, com
sí,
justificaven?
Jo crec que ells tampoc ho han acabat d'entendre.
Els concursants que ara mateix estan eliminats poden fer-se la promoció que vulguin per on vulguin, utilitzar fins i tot els programes de la casa per demanar el seu vot, penjar covers...
anar a la plaça Catalunya
a cantar,
concert.
A regalar entrepans de xoriço, a fer el que vulguin... per donar el seu vot.
Ells no vindran al programa a actuar, no serà una gala de repesca, ja ho va, la direcció ja ho va avisar, que no hi hauria, però vosaltres...
Per mi estaven fent equilibri, semblava el circ cric d'ells dos intentant justificar que no era una gala de repesca. Sí que ho és.
Tot ja això ho fan per guanyar Tu cara més suena, creieu?
Mm. Aquests canvis
però,
de guió inesperats.
Bé, quina mena d'estratègia és
sorprendre,
no portar...
cada gala és diferent.
Però com no portes la gent... És a dir, la gent no se'n recorda de com cantaven els concursants. Els has de portar, és que no té cap mena de sentit.
Ja no, jo no me'n recordo ni de com es deien. Només em surten en Ranger i la Dúnia ara. No me'n recordo de cap altre. Hòstia. Sort que has dit Lugo, perquè m'agradava molt i no me'n recordava que existia.
Hi havia algú que despuntava molt, en percentatge secs.
Sí, hi havia un 35%. Em sembla que és...
Que, és el Frederic, segur, que no para de fer campanya. Si segueix, jo sembla que es presenti les eleccions del 12M, eh?
Ei, el voto. Jo en aquest programa ho dic. Voto al Frederic, que és la persona que es mereix estar en aquest programa.
Molt bé, ho has dit dos cops, ja.
I ho puc dir un tercer?
I podem una petita falca en aquest programa, perquè diu que també es pot fer la promoció des de mitjans de la casa. Podem decidir qui volem que vingui a fer-se la promoció?
Clar. Hi ha blocs electorals aquí també.
Ja ho dic jo, no, però molt igualat.
Escolta'm, avui no ens han deixat contactar, per exemple, amb la Lluna, per dir com havia anat l'expulsió, perquè han dit que no seria...
Campanya.
Exacte, per tant...
Si contactes amb un, has de contactar
amb tots. Ah, sí, opinar tots.
Hòstia, ara hem de dir que volem que guanyin tots.
Jo vull que guanyi la Tamara o l'Hugo, sisplau, que són de la repesca...
La Tamara de Masterchef?
No, la Tamara, que se'n va anar la primera.
És broma. Escolta'm, repassem també els menys votats del públic, perquè aquí hi ha sorpreses de coses que sonaven molt bé, penso personalment, i que la gent doncs, no li han agradat.
Doncs sí, i van ser la Valèria, que ja sabeu que a nosaltres ens agrada molt, la Lluna, que se'n va acabar anant expulsada a casa, i també, per sorpresa de tothom, l'Aina de Silva. Actuació, que com dèiem abans és una tia que trenca l'escenari cada cop que surt, vull pensar que és la que està més amunt dels percentatges secs, és a dir, hi ha una diferència d'un 1% entre Lluís, que és el quart, i el 12%, que és el primer dels menys votats, i espero que sigui l'Aina, perquè si no, no m'ho explico. L'altre que també ha sorprès, però que al final és que són molt pocs i s'ha de quedar algú enrere, és el Xavi Noms. Per tot el temps, per no viure el present, ja m'he trencat
les ales per entendre lentament. L'actuació fluixíssima, però és perquè estava malalt, no? Van dir, que havia passat una mala setmana.
Tot i que no era una cançó difícil, jo crec, de defensar, aquesta del Nil Moliner.
Jo crec que ja li va tocant a casa, no passa res. També estem a... No, és que a mi m'encanta ell, però estem a unes alçades de concurs que ja no toca.
Però la setmana vinent hi haurà un expulsat igualment, oi que sí?
Sí.
Hi haurà un expulsat i entrarà algú altre, que no haurà actuat aquella nit.
Exacte. Però llavors què passa? Tindran allà tots els concursants, perquè entenc que al final el que guanya haurà de pujar a l'escenari ideal.
No ho pots saber, clar, sí, suposo que sí, que faran alguna cosa amb els altres, una grupal, alguna història.
A veure, hi haurà tots els concursants a plató, no?
Esperem. No sabem, això, eh? No.
A veure, el més lògic és pensar que sí, perquè és que si no...
Si no està manyant...
Que hem d'agafar un Uber perquè vingui l'altre i el
no, porten
no, a casa.
No, seran tots. No, ja I aquí són tots que cantin, no?, alguna cosa...
Estàs demanant molt, eh? Que tens
quan... Jo també ho penso, però és que és un detall, ja que hi vas...
No, que llavors han de cobrar tots.
Què tornaran a cantar, la de Queen, creieu? Que és la col·lectiva que han fet? Una de nova, per tant, deuen estar assajant aquests dies.
Tu que parles amb l'Hugo, Juliana, pregunta-li.
Estan assajant, i amb Frederic, també, que t'ho explic. Escolta'm. A veure, 2 minuts i arribem a les 2. Aquestes són les cançons que sonaran a la gala 9 d'Eufòria.
Pobra Maria, no s'ho mereix.
No?
I tot i així ho defensarà, perquè la Pava li pots posar qualsevol cosa i ho fa.
És una cançó molt difícil, Penso que és molt difícil molt. Perquè és tan de karaoke...
I molt plana.
Sí. I tan gastada. Sí. O sigui, és que taladra el cervell.
I jo sento la primera estrofa i ja la passo.
I depèn molt de la versió que li donguin, perquè també es pot fer una versió...
Més baladeta, de sobte.
Més baladeta, més tranquil·leta, més senzilla. Sonarà Shakira, eh?
Emocionada. O sigui, no em pot agradar més aquesta cançó per la Valèria. Crec que la clavarà i confio 100% que pugui remuntar aquesta mena de vot del públic que no el tornin a deixar tan avall, tio, que jo crec que aquesta tia va a la final.
I per mi, paper molt difícil, el d'en Xavi Noms, eh? Què, li veieu, o no?
Sí, jo crec que ho pot defensar bé.
Sí, no em sembla la cançó més difícil que li ha tocat.
A mi em fa patir més el Lluís amb Beautiful Things, eh? Que és aquella cançó que va tan aguda. Bé, busqueu-la, perquè l'heu sentit molt a la ràdio i jo crec que serà complicada, aquesta.
Molt bé, doncs aquest divendres...
Crec que podem dir algunes coses, eh? A mi m'estan dient que podem dir coses en exclusiva, eh?
Per exemple?
Tenim una exclusiva,
també. Que sí que cantaran una grupal.
Ah, doncs mira.
Ah, o sigui que ho podem dir.
Confirmem. Cantaran una grupal.
Ah, per cert, per càstig el de l'Aina. Tu deies de Day de Buós.
A l'Aina la volen fer fora perquè tu deies de Day és
no s'ho mereix.
L'Aina està molt fluixa de...
Pobreta. Però Aina, perquè ens encantan
i ho mereix. Va, ens el posem al cap i tornarem demà a la 1. Gràcies.